Bon dia. L'alcalde de Sant Aniol de Finestres demana més implicació a l'ACA i a la Generalitat per netejar les lleres de rius i torrents.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
El problema és l'entrada i la sortida dels nuclis urbans. És aquí on no s'ha actuat quasi mai. L'Ajuntament es fa càrrec de treure plantes grosses que entorpeixin el riu, però arriba un moment que quasi no la basta treure'n, perquè cada setmana n'hi ha de caigudes.
Francesc Oliveres diu que els ajuntaments de la zona fan tot el possible en els seus trams i reconeixen que ja reben ajudes. No passa el mateix, diu, als trams de fora del nucli. Tem que vinguin nous temporals i les rieres i torrents no puguin suportar el cabal d'aigua, com ja va passar amb el Glòria ara fa 5 anys. De seguida repassarem aquest i altres temes. Abans, però, avui és 27 de febrer del 2025, penúltim dia d'aquest segon mes del 2025 i, com sempre, el dia ens porta més informació que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Can Mosquera es va consolidant com un nou centre d'activitats a Mieres. 6 mesos després de la seva posada en funcionament, l'Ajuntament assegura que els veïns estan mostrant interès per fer-hi activitats. Fins i tot se n'han programat de regulars. L'alcaldessa del municipi és Núria Martínez.
Can Mosquera té una comissió gestora que s'encarrega de totes les modificacions o inversions que s'hi hagin de fer. Té una partida pressupostària petiteta, però d'inversions que s'hi puguin fer, i una bossa pròpia, diguéssim.
El govern aprova un contracte d'emergència per vacunar el bestiar oví i boví de la llet del serotip 3 de la llengua blava. S'hi destinaran gairebé 1,3 milions d'euros i les vacunes es posaran al llarg d'aquest any. Segons l'executiu, la situació actual de propagació de la malaltia demostra un risc elevat per a Catalunya, sobretot a principis de la primavera. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
Un import total és 1,27 milions d'euros per combatre alguns serotips que el propi Ministeri d'Agricultura va declarar afectat a tot el territori peninsular el mes de gener.
I seguim parlant d'animals, en aquest cas de les persones que vetllen per la seva salut i tan importants que són, i és que els veterinaris continuen reclamant la reducció de la burocràcia i la bona gestió dels medicaments. El decret que regula aquests punts no ha agradat al col·lectiu, que ja s'ha manifestat en les darreres setmanes. A banda, demanen la reducció de l'IVA actual del 21%. El veterinari de la Clínica Veterinària Olot, Jordi Joanola, ha explicat que cal millorar algunes facetes d'aquest document.
Sí, nosaltres com a comunitat veterinària ens queixem molt d'aquest Real Decret 666/2023, no tant en el fet, diem que el fet es tracta de que sigui una cosa per beneficiar a la salut pública, en aquest cas la salut animal, com són la gran resistència als antibiòtics que patim avui en dia, d'acord? El que ens queixem és una miqueta amb la forma, d'acord, de fer-ho. El que això ens fa és que ens incrementa molt la burocràcia, hem de, diem, enviar molta paperassa a nivell de l'administració.
I avui és dijous llarder, avui és dijous gràcies que la tradició continua la tendència a l'alça dels darrers anys. Des del Forn Jaume expliquen que darrerament els joves també s'han interessat per aquesta tradició de casa nostra. Enguany s'han introduït nous tipus de coques, tot i que la de brioche, la clàssica, segueix sent la més demanada. Aquesta diada preveuen superar les 400. Jaume Comas és el propietari de Forn Jaume.
M'està agradant molt perquè hi ha molta parella jove que també està celebrant el dijous llarder, que s'havia perdut una mica. I venen, veus que venen una parelleta, no sé, de 18-20 anys, molt joves, i compren una coca de llardons petita pels dos. I això és important perquè aquí tenim futur.
Avui també parlarem d'esports, i és que el Club Tenis Olot engega el seu 75è aniversari amb la celebració del Campionat de Catalunya de segona i tercera categoria. Durant l'any també hi haurà altres activitats, com un concurs fotogràfic, exposicions i una ponència a càrrec de l'extenista professional Tomi Robredo, entre d'altres. El president del Club Tenis Olot, Lluís Vigues, explica i diu que el club gaudeix d'una bona salut.
Amb el segon club de la província de Girona amb llicències federatives, per tant, jo diria que tant els indicadors econòmics com socials són molt bons i ens permetran, doncs, que la història d'aquest club s'allargui molt més. Esperem que més de 75 anys.
L'Ajuntament d'Olot organitza una taula rodona amb 4 dones referents en el món de l'esport en motiu del Dia Internacional de la Dona. Aquest espai de conversa comptarà amb Quima Casas, Gemma So i Esther Fàbrega i Clara Olines, i es posarà sobre la taula el paper de la dona a l'esport a partir de la seva experiència. L'encarregada de retransmetre els partits de l'hoquei Olot a Ràdio Olot, Anna Prat, serà l'encarregada també de dirigir el debat.
explicar algunes dades que ens evidencien, i sí que és veritat que som conscients que cada vegada hi ha més dones tant en rols de lideratge en gestió esportiva com també en el dia a dia practicant esport o amb carnets de federats en les diferents disciplines esportives. La idea és conversar una mica sobre això, o sigui, aquesta sensació que veiem amb números, realment elles tenen aquesta sensació en el seu dia a dia, i poder doncs compartir una mica experiències. Veurem com funciona, perquè són rols molt diferents i tenen totes trajectòries molt diferents, però la idea és això.
I avui a la nostra contraportada acabarem parlant de música i de solidaritat, i és que la plataforma Garrotxa en Palestina recollirà diners aquest divendres amb un concert solidari al Turín. A Músics per Palestina hi participaran Dani López, Sergi Carbonell o Agnès Algaró, entre d'altres. L'objectiu és recaptar diners per la Unió de Comitès de Dones Palestines. Una de les membres de la plataforma Garrotxa en Palestina és Gemma Quintú.
I una de les coses que ens venia de gust era trobar altres maneres de connectar amb col·lectius per explicar, bueno, seguir parlant de Palestina, seguir parlant de resistència, seguir parlant de solidaritat, i ens semblava que fer un concert era una de les il·lusions que teníem, no? I trobar aquesta manera de, a través de l'art, a través de la música, doncs connectar amb un altre públic.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
I a Catalunya, Espanya i el món... Canvis a la formació professional. Hi haurà 7.583 places més que s'assignaran abans de finals de juliol. Illa anuncia que el 31 de juliol tots els alumnes ja sabran si han obtingut plaça i a quin centre perquè s'elimina el procés de repesca del setembre. Govern i Comuns pacten duplicar la taxa turística a Catalunya. Els municipis també podran aplicar un recàrrec de 4 euros com el que només tenia autoritzat Barcelona, que el podrà doblar. Els preus pugen una dècima i l'IPC se situa al 3% al febrer per la pujada de l'electricitat. El restabliment del 21% d'IVA l'1 de gener en la tarifa elèctrica contribueix a la lleugera pujada dels preus des de principis d'any. En successos detenen un home per l'amenaça de bomba que ha fet suspendre les classes en 4 municipis valencians. La Guàrdia Civil es desplega pels centres de Xiva, Bunyol, Iàtova i Setaigües pels missatges on es pot llegir la intenció de matar tantes persones com sigui possible. De moment hi ha un detingut. En l'àmbit internacional, Hamas entrega sense cerimònia 4 cossos d'hostatges i Israel allibera 600 presos palestins. La milícia islamista insta Israel a iniciar la segona fase de les negociacions per a l'alt al foc un cop finalitzat l'últim intercanvi. Troben morts l'actor Gene Hackman i Betsy Arakawa, la seva dona, a casa seva als Estats Units. Segons el xèrif de Santa Fe, no se saben les causes de la mort i, de moment, no s'aprecien indicis de criminalitat.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el dia no tindrà gaire història, un dia discret pel que fa a meteorologia, res a veure abans d'ahir aquella pluja que va deixar pluges de 20-25 litres per metre quadrat, per exemple, a Cadiretes gairebé 38 litres per metre quadrat, Castell d'Aro 24, a Girona 18, i ahir va refrescar mínima d'un grau, tant a Vic com a Olot, i 10 sota 0 a la Tosa, 2.500 metres, o fins a 7 sota 0 a Ulldeter. Realment, doncs, la matinada hi va ser freda. Avui potser puja un parell de graus, farà fred, però no tant, i preveiem variabilitat. Alguna boirina, algun banc de boira, núvols prims, sol, ressol al matí i migdia, i a la tarda una mica més cobert, una mica més tapat, de núvols alts i mitjans. En principi, no preveiem cap precipitació. I bé, divendres al matí mig ennuvolat, a la tarda algun ruixat a l'interior, cap al prelitoral, també al Pirineu, podria fer alguna petita nevada al Ripollès i a la Cerdanya, molt poca cosa, d'1 a 3 centímetres, per damunt de 1.500 metres. Hi ha una mica de vent de llevant pel cap de setmana, tant dissabte com diumenge, sobretot dissabte, núvols abundants i alguna gota despistada. Algun floc de neu al Pirineu sembla que poca cosa, perquè la llevantada doncs, és feble i se'n va més aviat cap al sud de les Terres de l'Ebre, cap al País Valencià. La temperatura doncs, aquests dies serà freda, moderadament freda, però no ve cap onada d'aire fred, cap glopada forta i ni tampoc cap gran pujada pel que fa al termòmetre.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
I ara sí, obrim ja la nostra carpeta de temes, i és que l'alcalde de Sant Aniol de Finestres demana més implicació a l'ACA i a la Generalitat per netejar les lleres de rius i torrents. Francesc Oliveres diu que els ajuntaments de la zona fan tot el possible en els seus trams i reconeixen que ja reben ajudes. No passa el mateix, diu, als trams de fora del nucli. Tem que vinguin nous temporals i les rieres i torrents no puguin suportar el cabal d'aigua com ja va passar amb el Glòria ara fa 5 anys, Gerard Puigdemont.
L'alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveres, demana més ajuda per part de les administracions per tal de fer neteges a les lleres de rieres i torrents de la zona. La deixadesa en alguns trams és visible amb arbres caiguts, plantes grans que col·lapsen al pas de la poca aigua que baixa, així com la presència de plantes invasores.
El problema és l'entrada i la sortida dels nuclis urbans, és aquí on no s'ha actuat quasi mai. L'Ajuntament es fa càrrec de treure plantes grosses que entorpeixin el riu, però arriba un moment que quasi no doncs, l'abasta treure'n, perquè cada setmana n'hi ha de caigudes.
En els darrers anys no s'estan produint llevantades i plogudes fortes i continuades com el temporal Glòria que va malmetre i molt els torrents i rieres d'aquesta zona de la Garrotxa i el Gironès, però això no impedeix que el mal estat de les lleres pugui generar problemes en un futur.
Veig difícil que el dia que hi hagi una riuada molt grossa, que hi tornarà a ser, desgraciadament segur que hi tornarà a ser, tindrem problemes bastant greus i com més encara la zona de Sant Esteve podem escapar-nos pel poc tram que tenim més amunt, però d'aquí avall jo veig un problema molt greu fins a arribar a Sant Gregori, no sé on passaran totes aquestes plantes que ara hi ha actualment a la riera.
Olivera reconeix que reben subvencions per millorar els trams de riu que passen pel nucli i que actuen al llarg de la riera sempre que veuen un arbre caigut o branques grosses. Diu però que tenen molts quilòmetres de riu i que bona part de tots aquests quilòmetres no formen part dels nuclis.
Cada ajuntament entra a dintre del tram que pot, a dintre les seves possibilitats econòmiques, el que passa que tu no pots fer unes feines a dintre les competències d'altres entitats. Suposo que la riera forma part del conjunt fluvial de l'ACA i l'ACA és qui hauria d'ordenar una mica les coses, de posar una mica d'ordre, que els ajuntaments, jo crec que tots hi col·laborarem a la nostra mesura, però hi hauria d'haver algú que dirigís el tema, no?
L'alcalde de Sant Aniol diu que des de la Mancomunitat de la Vall del Llémena, que conformen els diferents pobles de la vall, van encarregar i tenen un projecte amb actuacions de millora planificades en aquest àmbit, un projecte finançat per la Diputació de Girona, que asseguren, però, que amb la capacitat econòmica dels ajuntaments petits no es pot implementar. Això no treu, però, que és feina feta que la Generalitat, diu, hauria d'aprofitar.
O sigui, que ens hem adelantat ja una feina i un tema que pot ser molt favorable per l'ACA perquè estuviarà molta feina tècnica, perquè la tenim feta. Tot aquest treball s'ha fet des de la Mancomunitat de la Vall de Llémena. Vull dir que ja tenim una part feta, el que passa que no tenim més finançament econòmic per portar-ho a terme, no? I aquí és on haurien d'entrar la Generalitat amb el seu poder econòmic, no?
Un altre problema amb el qual es troben és el fet de no poder accedir a segons quins trams de rieres i torrents, donat que no hi ha camins bons per accedir-hi i que faria falta posar-se d'acord amb els propietaris.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I Can Mosquera es va consolidant com un nou centre d'activitats a Mieres. 6 mesos després de la seva posada en funcionament, l'Ajuntament assegura que els veïns estan mostrant interès per fer-hi activitats. Fins i tot se n'han programat de regulars.
Ja fa més de mig any que l'edifici de Can Mosquera de Mieres hi ha activitat. Després d'anys de reformes i d'adequació de les diverses sales, el poble està començant a gaudir de l'espai i fins i tot s'han programat activitats almenys 2 dies a la setmana. L'AFA de l'Escola del Poble s'ha organitzat i han posat en funcionament un espai de ludoteca. Hi ha activitats entre setmana, però algunes associacions també en duen a terme els caps de setmana. En parla Núria Martínez, alcaldessa de Mieres.
Can Mosquera té una comissió gestora que s'encarrega de totes les modificacions o inversions que s'hagin de fer. Té una partida pressupostària petiteta, però d'inversions que s'hi puguin fer, i una bossa pròpia, diguéssim.
Des de l'Ajuntament també s'ha coordinat una gestió d'aquest nou equipament del poble i unes persones voluntàries s'encarreguen de coordinar allò que s'hi fa.
I els divendres a la tarda, el grup de lectura obre tota la tarda. Llavors, al cap de setmana s'alternen les associacions que es van oferir voluntàries, van alternant l'obertura també de tota la tarda. Llavors, tu, si com a usuari individual, tens opció d'anar a Can Mosquera i fer servir les instal·lacions. Hi ha la cuina, hi ha llar de foc, hi ha ordinador, hi ha sala de reunions, és a dir, que pots anar-hi a fer feina, pots anar a llegir, i últimament també estan quedant per veure pel·lícules.
Can Mosquera es va convertint doncs en un espai on fer créixer el veïnatge i d'on poden anar sortint noves iniciatives proposades pels mateixos miarencs i miarenques. Des del principi, l'Ajuntament, ja en anteriors mandats, va voler que Can Mosquera fos un espai que recollís les demandes dels veïns.
Més notícies. El govern aprova un contracte d'emergència per vacunar el bestiar oví i boví de llet del serotip 3 de la llengua blava. S'hi destinaran gairebé 1,3 milions d'euros i les vacunes es posaran al llarg d'aquest any. Segons l'executiu, la situació actual de propagació de la malaltia demostra un risc elevat per a Catalunya, sobretot a principis de la primavera. Roger Isern.
Segons informa el govern, el Ministeri d'Agricultura modificarà la normativa per permetre la total llibertat de moviment sempre que els animals no mostrin cap simptomatologia. D'aquesta manera, i responent a les demandes del sector, es permetrà el moviment d'animals bovins i ovins des d'altres estats membres de la Unió Europea amb destí al territori peninsular i dins d'aquest. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
L'import total és 1,27 milions d'euros per combatre alguns serotips que el propi Ministeri d'Agricultura va declarar afectat a tot el territori peninsular el mes de gener.
Davant d'aquest nou escenari de mobilitat i del perill que s'expandeixi el virus de la llengua blava, el Departament d'Agricultura ha prioritzat la vacunació del serotip 3 per a l'oví i boví de llet, ja que són les espècies que poden patir unes afectacions més greus. En canvi, asseguren, el sector boví d'engreix no pateix la malaltia derivada d'aquest serotip. El govern també ha anunciat que ha assumit el cost de la compra de les vacunes que es posaran durant aquest 2025.
Ve a donar resposta aquesta declaració del mes de gener d'afectació a tot el territori, per tant, és una política preventiva precisament perquè no hi hagi afectacions majors, especialment amb l'oví i el boví de llet.
La llengua blava és una malaltia vírica que afecta remugants domèstics i salvatges i que es transmet d'animal a animal a través d'un vector i no per contacte directe. Concretament, es transmet mitjançant algunes espècies d'insectes del gènere Culicoides, però en cap cas pot passar a les persones. La gravetat de la malaltia en els remugants varia segons l'espècie i el serotip. La carn, la llet i els productes derivats es poden consumir sense problema, segons asseguren des del govern.
I en aquest sentit, els veterinaris continuen reclamant la reducció de la burocràcia i la bona gestió dels medicaments. El decret que regula aquests punts no ha agradat al col·lectiu, que ja s'ha manifestat en les darreres setmanes. A banda, demanen la reducció de l'IVA actual del 21%. El veterinari de la Clínica Veterinària Olot, Jordi Joanola, ha explicat que cal millorar algunes facetes d'aquest document.
El 2012, el govern de Mariano Rajoy va pujar l'IVA dels serveis veterinaris del 8 al 21%. Des d'aleshores, el col·lectiu dels veterinaris ha reclamat que aquesta mesura reverteixi i se'ls hi apliquin les mateixes condicions que tenen els altres serveis sanitaris. És un dels punts que des del col·lectiu reclamen que es canviï de l'actual Real Decret que regula aquests aspectes en el sector veterinari. A banda, diuen que hi ha un augment de burocràcia. Amb la nova llei, els veterinaris ja no poden dispensar, per exemple, medicaments a la consulta ni subministrar la dosi exacta com feien fins ara. El Real Decret restringeix la venda de medicaments exclusivament a les farmàcies, on no està permesa la venda dels envasos fraccionats. El veterinari de la Clínica Veterinària Olot és Jordi Joanol.
Sí, nosaltres com a comunitat veterinària ens queixem molt d'aquest Real Decret 666/2023, no tant en el fet, diem que el fet es tracta de que sigui una cosa per beneficiar a la salut pública, en aquest cas la salut animal, com són la gran resistència als antibiòtics que patim avui en dia, d'acord? El que ens queixem és una miqueta amb la forma, d'acord, de fer-ho. El que això ens fa és que ens incrementa molt la burocràcia, hem de, diguem, enviar molta paperassa a nivell de l'administració.
La nova llei tampoc permet als veterinaris receptar un medicament genèric si existeix una formulació específica en veterinària. Això, expliquen, encareix el preu de la medicació, sobretot en els casos de gossos molt grossos. Joan Ola detalla que el que volen són canvis i no la derogació completa del Real Decret.
I tampoc demanem, el millor seria una derogació d'aquest Real Decret, d'acord? També el que demanem és una moratòria, perquè aquest Real Decret també hi ha una altra cosa darrere que, clar, et suposa que hi ha unes multes de fins a 1.200.000 euros si fas una mala praxis, no? Que això seria un tope màxim de multa. Per tant, trobem també que aquestes multes són una miqueta exagerades.
Fa unes setmanes, precisament, una iniciativa particular es va convertir en una gran manifestació pel centre de Barcelona. Centenars de veterinaris i amants dels animals van sortir al carrer sota el lema «La salut animal no és un luxe» per reclamar l'eliminació de l'IVA dels serveis veterinaris i equiparar-los a la resta de serveis sanitaris.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I seguim parlant d'altres notícies, i és que avui és dijous gras, dijous llarder, i és que la tradició continua la tendència a l'alça dels darrers anys. Des de Forn Jaume expliquen que darrerament els joves també s'han interessat per aquesta tradició de casa nostra. Enguany s'han introduït nous tipus de coques, tot i que la de brioix, la clàssica, segueix sent la més demanada. Aquesta diada preveuen superar les 400. Natàlia Moreno.
La coca de llardons cada cop agafa més protagonisme per dijous llarder, una tradició que s'està recuperant, sobretot després de la pandèmia, i continua la tendència dels darrers anys. Enguany s'introdueixen gustos nous, com la coca de llardons farcida amb poma confitada i canyella, però els protagonistes també segueixen sent els clàssics, com la coca de brioix. Jaume Comas, del Forn Jaume, veu amb optimisme el futur i assegura que la tradició de menjar coca de llardons el dijous gras no es perdrà.
M'està agradant molt perquè hi ha molta parella jove que també està celebrant el dijous llarder, que s'havia perdut una mica. I venen, veus que venen una parelleta, no sé, de 18-20 anys, molt joves, i compren una coca de llardons petita pels dos. I això és important perquè aquí tenim futur.
Com es explica que enguany els preus de les matèries primeres s'han apujat, però no repercuteixen en els clients. El que s'ha encarit, i és un problema, ha estat el preu dels subministraments, com ara la llum.
Els preus han pujat una mica perquè els preus de la matèria prima no ens influeixen. El problema és l'energia i la feina. Això sí que ens han pujat molt. I esclar, tens que pujar una mica els preus. Uh-huh. Ara, aquest any, les coques de... aquesta tindrà preu nou i les coques normals tenen, de moment, aquest any mantinc els mateixos preus que l'any passat.
Per aquest dijous llarder, des del Forn Jaume preveuen superar les 400 coques. Com es explica que el millor és encarregar-les amb temps, però que qui vulgui, en petites quantitats, encara en podrà trobar a la botiga el mateix...
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Ràdio Lot. Som present, som futur. Ara i sempre.
I avui en esports...
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec Solfa Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
Música. El Club Tenis Olot engega el seu 75è aniversari amb la celebració del Campionat de Catalunya de segona i tercera categoria. Durant l'any també hi haurà altres activitats com un concurs fotogràfic, exposicions i una ponència a càrrec de l'extenista professional Tomi Robredo, entre moltes altres coses.
75 anys de vida amb el tenis com a protagonista. Fundat el 1950, el Club Tenis Olot va començar com un club petit i amb el pas dels anys ha aconseguit convertir-se en el segon club de la província de Girona amb més federats. Durant aquest 2025, el club ha organitzat moltes activitats per commemorar aquest aniversari. El president del Club Tenis Olot, Lluís Vigas, explica que el club gaudeix d'una bona salut i que volen seguir complint molts anys més.
Som el segon club de la província de Girona amb llicències federatives. Per tant, jo diria que tant els indicadors econòmics com socials són molt bons i ens permetran que la història d'aquest club s'allargui molt més. Esperem que més de 75 anys.
Algunes de les activitats que s'organitzaran, gairebé totes dins les instal·lacions del club, són la presentació de la nova imatge a càrrec de l'artista garrotxí Jordi Baireda, un concurs fotogràfic amb imatges històriques, una exposició de raquetes, un clínic a càrrec de l'extenista professional Tomi Robredo, juntament amb un altre excompany de professió que s'anunciarà pròximament. I per acabar amb els actes del 75è aniversari, es durà a terme un sopar amb tots els que han format part del club durant aquests anys. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sellabona, explica que és un club històric de la ciutat.
D'aquests clubs històrics, evidentment amb molta història, amb un passat, i el que m'agradaria destacar és que més enllà d'aquest passat, amb un present importantíssim i un futur que es projecta també de manera ferma, perquè només cal veure el dinamisme que tenen les instal·lacions del club, com el club és capaç any rere any de seguir millorant aquestes instal·lacions, com és capaç cada any de millorar la seva oferta esportiva.
Tots aquests actes se celebraran durant els pròxims mesos, però aquest dissabte el Club Tenis Olot acull per segona vegada consecutiva el Campionat de Catalunya de segona i tercera categoria individuals i dobles. El coordinador esportiu de la Federació Catalana de Tenis és Òscar Mas.
Hi ha 42 nois en el quadre masculí i 20 noies en el quadre femení. I aquest any també, a novetat de respecte a l'any anterior, també hi haurà la prova de dobles femení, amb la qual cosa serà una setmana intensa de tennis, que hi haurà partits, crec que, sobretot els primers dies, Ignasi, gairebé tot el dia hi haurà partits, perquè són bastants partits.
Totes aquestes activitats es poden dur a terme gràcies a la bona salut econòmica i esportiva de la qual gaudeix el Club Tenis Olot. Actualment el club compta ja amb 462 socis i sòcies.
I l'Ajuntament d'Olot organitza una taula rodona amb quatre dones referents en el món de l'esport en motiu del Dia Internacional de la Dona. Aquest espai de conversa comptarà amb Quima Casas, Gemma So i Esther Fàbrega i Clara Olines i es posarà sobre la taula el paper de la dona a l'esport a partir de la seva experiència, Natàlia.
El pròxim 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona. És per això que des de l'Ajuntament d'Olot també volen intercedir en el paper de la dona dins el món de l'esport de la Garrotxa. Per fer-ho, han organitzat una taula rodona amb quatre dones rellevants de la comarca en el món esportiu. L'atleta catalana, que ha corregut més maratons, la Quima Casas, la nedadora, presidenta del Club Natació Olot i membre de les federacions catalana i espanyola, Gemma Soy, l'entrenadora des de fa més de 25 anys del Club Patinatge Artístic Olot, Esther Fàbrega, i la triatleta, campiona d'Espanya sub-23 de triatló, a més de molts altres premis, Clara Olines. Un debat que serà dirigit per la periodista i encarregada de retransmetre els partits de l'hoquei Olot a Ràdio Olot, Anna Prat, que ens explica l'objectiu d'aquesta trobada.
Explicar algunes dades que ens evidencien, i sí que és veritat que som conscients que cada vegada hi ha més dones tant en rols de lideratge en gestió esportiva com també en el dia a dia practicant esport o amb carnets de federats en les diferents disciplines esportives. La idea és conversar una mica sobre això, o sigui, aquesta sensació que veiem amb números, realment elles tenen aquesta sensació en el seu dia a dia i poder compartir una mica experiències. Veurem com funciona perquè són rols molt diferents i tenen totes trajectòries molt diferents, però la idea és això.
Aquesta sessió s'estructura en tres parts. Primer s'explicarà la trajectòria de cadascuna de les ponents. Després s'exposaran unes dades del Pla d'Impuls d'Esport Femení a Catalunya 2024-2030 i es debatrà sobre temes com el lideratge o l'abandonament esportiu. Finalment, les quatre protagonistes de la sessió parlaran sobre el paper de la dona i els reptes de futur en el món de l'esport. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot és Aniol Sellabona.
Ocupant responsabilitats molt diverses, jo el que tenien ganes és de poder impulsar aquesta taula, poder generar aquest espai de diàleg, de debat, de converses, en diverses dones del territori que puguin explicar des de la seva experiència en quin moment es troba el paper de les dones en el món de l'esport, i per això hem impulsat aquesta taula rodona. La nostra voluntat és poder-hi convidar quatre dones que ocupen rols diferents en l'àmbit esportiu.
La jornada tindrà lloc el pròxim dijous 6 de març a les 7 de la tarda a l'Espai Cràter, dos dies abans de la celebració del Dia de la Dona.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui a la contraportada parlarem de música i solidaritat. La plataforma Garrotxa en Palestina recollirà diners aquest divendres amb un concert solidari a la Sala Turín. Amb músics per Palestina hi participaran Dani López, Sergi Carbonell o Agnès Algaró, entre d'altres. L'objectiu és recaptar diners per la Unió de Comitès de Dones Palestines.
Aquest divendres a les 8 del vespre, la Sala Turín Tolot acull el concert Músics per Palestina, una iniciativa de la plataforma Garrotxa en Palestina. En parla Gemma Quinto.
I una de les coses que ens venia de gust era trobar altres maneres de connectar amb col·lectius per explicar, bueno, seguir parlant de Palestina, seguir parlant de resistència, seguir parlant de solidaritat, i ens semblava que fer un concert era una de les il·lusions que teníem, no? I trobar aquesta manera de, a través de l'art, a través de la música, doncs connectar amb un altre públic.
Hi participaran fins a 14 artistes: Albert Mangou, Agnès Algaró, Magí Capdevila, Aniol Nebot, Gemma Pujol, Alba Careta, Momi Maiga, Ossi Ritter, Josep Cordobés, Albert Dordanza, Irene Romo i Pau Oliver hi seran presents, així com Dani López i Sergi Carbonell, que destaquen la qualitat del cartell i el rerefons de la iniciativa.
Sembla que hagin de passar coses com aquestes, de tan bèsties, no? Perquè en parlem, perquè ens movem, perquè intentem, doncs, fer-hi alguna cosa.
L'objectiu era com que el concert sigui com molt atractiu i que fins i tot si hi ha algú que potser no pensa molt en la causa o que, no, que vingui per el que sigui, o sigui, si és per la música o per la causa, però que vinguin. I la idea és oferir un concert al màxim de preciós possible.
Des de la plataforma Garrotxa en Palestina diuen que és clau seguir visibilitzant aquest conflicte bèl·lic.
Per tant, sempre, i sembla que amb l'alt el foc a nivell informatiu se'n parla menys, i crec que hem de seguir pressionant, que hem de seguir demanant això, la fi del comerç d'armes. No podem seguir comerciant amb un estat genocida com el d'Israel, i hem de seguir recolzant el poble palestí, que sobreviu com pot i que, bueno, que ningú mereix això, no?
Les entrades es poden comprar de manera anticipada a Olot Cultura per 12 euros i valdran 15 si es compren el mateix dia. Tots els beneficis aniran destinats a la Unió de Comitès de Dones Palestines, una associació que treballa per l'empoderament de la dona des de diversos àmbits: el suport psicosocial en camps de refugiats, la defensa dels drets de les dones refugiades i empresonades, la creació de cooperatives per poder tenir ingressos directes i la creació d'escoles bressol per tenir espais segurs de criança i educació pels infants. Per ara s'han venut ja prop de 200 entrades.
I nosaltres avui ho deixem aquí. Avui, dijous 27 de febrer del 2025, tanquem aquest informatiu. Recordeu que, com sempre, podeu seguir actualitzats a la nostra pàgina web, al garrotxadigital.cat, i també a les nostres xarxes socials. Gràcies per la confiança.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.